que puguin cultivar aliments amb el poder de canviar vides. Canviem vides que canvien vides. Oxfam Intermón.
¡Eh!
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antiu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Antiu Xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Per Nadal, Ràdio Estel.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
Què tal? Salutacions i molt bona nit. Benvinguts un cop més al De Llibres i Més, en la seva cinquena edició. Ens trobem novament a les acaballes de l'any, una època en què toca fer repàs d'algunes de les coses que ens ha deixat el 2013 en el panorama literari i cultural. Per aquesta raó, en el programa d'avui farem un repàs pels premis literaris més destacats lliurats al llarg dels darrers 12 mesos. Això, però, serà durant la segona part del programa. Primer de tot, dedicarem, com sempre, uns minuts a començar i a comentar algunes de les novetats editorials més destacades. Avui parlarem d'un interessantíssim llibre publicat recentment per Fragment Editorial. Es tracta de la primera traducció catalana de Sadhana, El sentit de la vida, de Rabindranath Tagore. I d'aquí a pocs minuts rebrem als estudis de Ràdio Estel a dos convidats que tenen moltes coses a dir i per explicar-nos. Un d'ells és en Diego Jiménez, és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona l'any 2004 i que des de fa temps es dedica a activitats vinculades amb el món de la literatura, el periodisme i també la comunicació i la investigació. L'altre convidat és Javier Vitoria, teòleg, que en aquests darrers dies ha presentat el seu llibre Una teologia arrodillada e indignada, editat per Sal Terrae. Connectarem, com sempre, com és habitual, els dissabtes a la nit amb Mar Arenaza, de la llibreria La Llopa de Calella, que ens parlarà i que ens posarà al dia de les novetats més destacades d'aquesta setmana. I, mentrestant, aprofitant la presència d'en Diego Jiménez, que és un especialista en l'obra de Fernando Pessoa, anirem sentint petits fragments de El libro del desasosiego, de l'escriptor portuguès, una de les obres més destacades i emblemàtiques de la literatura portuguesa. Comencem.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Sucedió algo en la calle. Por debajo de las ventanas, una escena de pugilato entre dos individuos. Los que estaban en el entresuelo corrieron hacia las ventanas, y yo también, y también el individuo del que estoy hablando. Cambié con él una frase casual, y me respondió en el mismo tono. Su voz era empañada y trémula, como la de las criaturas que no esperan nada, porque es perfectamente inútil esperar. Pero resultaba, por ventura, absurdo conceder esa importancia a mi compañero vespertino de restaurante. No sé por qué, empezamos a saludarnos desde aquel día. Un día cualquiera, en el que tal vez nos aproximó la circunstancia absurda de coincidir el que ambos fuésemos a cenar a las 9:30. Empezamos una conversación accidental. A cierta altura me preguntó si escribía. Respondí que sí. Le hablé de la revista Orfeu, que había aparecido hacía poco. La elogió mucho, y yo me quedé verdaderamente pasmado. Me permití hacerle la observación de que me extrañaba, porque el arte de los que escriben en Orfeu suele ser para pocos. Por lo demás, añadió, aquel arte no le había ofrecido verdaderas novedades, y tímidamente observó que, no teniendo dónde ir, ni qué hacer, ni amigos a los que visitar, ni interés en leer libros, solía gastar sus noches en su cuarto alquilado escribiendo también.
De llibres i més.
Obrim el nostre apartat dedicat a les novetats editorials, un espai que avui dediquem a recomanar la lectura d'un premi Nobel. I és que Fragment Editorial publica la primera traducció catalana de Sadhana, el sentit de la vida, de Rabindranath Tagore. Justament avui en parlem, avui que parlem dels premis literaris, us volem parlar d'aquest escriptor indi que fou el primer no europeu en rebre el Premi Nobel de Literatura l'any 1913, tot just fa 100 anys. Poeta, assagista, dramaturg, músic i pintor, Tagore va ser pioner en les reformes religioses, socials i educatives de la Índia. Sadhana, el sentit de la vida, és una recopilació d'articles que van néixer d'una sèrie de conferències de Tagore quan tenia 52 anys. El llibre aborda els grans temes del pensament indi, que alhora són també exponents del pensament del poeta, la menció freqüent de polaritats com Orient i Occident, individualitat i universalitat, bé i mal, vida i mort, o etern i efímer, reflecteix el pensament de Tagore, en el qual les polaritats no estan en contradicció, sinó en fecunda tensió i fins i tot en complementarietat, com els dos ulls que actuen a l'uníson i que permeten veure millor.
Llibres, literatura i més.
I avui la nostra primera entrevista del programa del De Llibres i Més és amb Francisco Javier Vitoria Cormenzana. Ell ha escrit un llibre que es diu Una teologia arrodillada e indignada al servicio de la fe y de la justicia, un llibre que està editat per Salterra i també per Cristianisme i Justícia. Francisco Javier, muy buenas noches.
Buenas noches.
Un libro que ha salido recientemente y que tiene por título Una teología arrodillada e indignada. ¿Por qué este título?
Bueno, pues porque es un intento de reflexionar sobre la fe cristiana, pero pues arrodillados no simplemente ante el misterio de Dios, sino ante ese misterio de Dios que se hace presente en las víctimas de la injusticia, indignada pues con las causas o con los efectos de la injusticia, ¿no? Indignada juntamente con Dios, que suelo decirlo yo, suelo decir y repetirlo muchas veces, por los efectos nocivos para la humanidad que tiene la injusticia de nuestro mundo, ¿no?
Se habla en el libro a lo largo de todo el libro de la injusticia, de las injusticias, y siempre vinculadas al mundo de la fe, de cómo lo vivimos desde la fe y cómo actuamos también los creyentes, ¿verdad?
Sí, eso es. Sí, el libro trata de... El libro es una sistematización de la teología que ha elaborado en los últimos 32 años el Centro de Cristianismo y Justicia de Barcelona, ¿no? Y lo que trata de poner de relieve es que la lucha en favor de la justicia pues es algo que pertenece intrínsecamente a la fe cristiana, porque nosotros... Los cristianos no creemos sin más en Dios, sino creemos en un Dios que ha irrumpido en la historia, pues como decía Jesús, pues para traer una buena noticia a los pobres, a los oprimidos. Bueno, ese es el meollo, el centro de la cuestión, ¿no?, del libro. Lo que pasa es que todo eso se va desarrollándose a lo largo de toda una sistematización que nace desde el primer capítulo, donde me pregunto qué es hacer teología, hasta el último capítulo, donde hablo de espiritualidad y de compromiso cristiano en favor de la justicia.
De compromiso con nombres y apellidos, ¿no? También de personas ejemplares.
Eso es. En el último capítulo solo hablo, porque a mí me suele gustar mucho hacer referencia a ello, pues en todas esas historias solidarias y de intempestivas de solidaridad que suelo formular, que ayudan a creer en ese Dios, y hombres y mujeres que han entregado su vida pues para que el Dios cristiano, el Dios de la tradición de judío-cristiana y el Dios de Jesús, pues tenga crédito en este mundo, ¿no?
¿Cómo ha sido el proceso? De hecho, ya lo comenta, ¿no?, que es un poco también las conclusiones que y el trabajo que se ha hecho desde Cristianismo y Justicia aquí en Barcelona, pero ¿cómo se ha recopilado, cómo se ha puesto y se ha presentado la información?
Pues, a ver, a mí me pidió el Consejo de Dirección de Cristianismo y Justicia que hiciera una síntesis con motivo del 30 aniversario del centro, que hiciera una síntesis de toda la teología que fundamentalmente Cristianismo y Justicia ha ido haciendo presente o ha ido elaborando en los cuadernos, que son el material más conocido del centro, ¿no? Pero también, además de ese cuaderno, hay otros libros mayores, algunos de ellos que pertenecen a la misma, al mismo momento fundacional del centro. Y yo lo que he hecho es, bueno, pues con todo ese material, tratar de sistematizar y de ordenar todas las ideas que de manera fragmentaria pues han ido apareciendo en esos cuadernos y en esos libros pues en los últimos 31 años en concreto.
31 años en los que el mundo ha ido cambiando, la sociedad ha ido cambiando. Si miramos atrás y tenemos este libro y miramos la actualidad, ¿cuál es la conclusión más importante que debemos sacar?
Pues que aquello que comenzó hace pues 32 años ahora tiene hoy una mayor, más actualidad que nunca, ¿no? Porque yo creo que esa crisis económica, financiera, de la que tanto hemos hablado en los últimos 5 años, pues se ha puesto más en evidencia que este mundo pues es un mundo injusto, donde el sistema económico pues produce pues víctimas sin fin, ¿no? Y esta es la cuestión, en mi opinión, clave, ¿no? Y lo mismo ocurre ahora con el Papa y si uno lee la exhortación del Papa Francisco,
la alegría del Evangelio.
En la alegría del Evangelio se encuentra que muchas de las cosas que dice el Papa son cosas que también pues se han ido diciendo en Cristianismo y Justicia y que aparecen en ese libro, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es el tema, a mí me parece que es un tema realmente pues prioritario para la conciencia cristiana, ¿no? Y aquello que ya dijo el año 72 o el año 75 lo dijo la Congregación 32 de la Compañía de Jesús, pero también lo había dicho el año 72 el Sínodo sobre la Justicia que se hizo pues enseguida de acabar el Concilio Vaticano II, ¿no? Lo que pasa es que luego pues muchas veces en la Iglesia hay otras cuestiones que son muy importantes y que no se pueden marginar, pero que han acabado acaparando la atención de la tarea evangelizadora de la Iglesia, cuando el tema de la injusticia del mundo, de los pobres, de las víctimas, de toda esta gente que queda marginada, pues es una cuestión clave para el anuncio del Evangelio de Jesús, ¿no? Y para la credibilidad de ese Evangelio, ¿no?
Uh-huh. Se habla también mucho de fraternidad en este libro, concretamente también del sacramento de fraternidad universal.
La Iglesia como sacramento de fraternidad, pues sí, porque es una manera de traducir en un lenguaje que entendemos en nuestro mundo y en nuestra sociedad, pues el texto del Lumen Gentium habla de que la Iglesia es sacramento de comunión o de unidad de los hombres entre sí, de los hombres con Dios, y por eso yo hablo de fraternidad y de filiación, ¿no? Que es una única realidad con dos caras, o con las dos caras de la misma moneda, la fraternidad y la filiación. Y por tanto la Iglesia pues debe ser pues sacramento, signo eficaz de esa fraternidad en nuestro mundo, en un mundo que no es fraterno, sino fratricida, ¿no?
Uh-huh. Ahora lo comentaba, la situación de crisis que desde hace unos años se arrastra también aquí en el Estado español y que está dejando también muchas personas en la cuneta en nuestra sociedad. El libro también recobra más intensidad, el libro y también todo el trabajo que desde, por ejemplo, Cristianismo y Justicia y muchas otras entidades de Iglesia se llevan a cabo. ¿Cobra más importancia el libro por el hecho de que la gente está saliendo a la calle para reclamar dignidad y para que se acaben las injusticias?
Hombre, el libro responde en este momento con mayor claridad a una cuestión que todavía hace unos años, todavía pues podría decir hace 5 o 6 años, que es el tema de la justicia, que parecía que afectaba solamente a países del tercer mundo, y que sin embargo pues en los países, esto que llamamos países desarrollados, pues afectaba a un grupo pues casi marginal o a un número marginal de ciudadanos, pero esto ha quedado en evidencia estos últimos años que no es así, ¿no? Y que en este momento en el primer mundo y en las sociedades europeas, y no digamos nada de las sociedades del sur de Europa, empieza a haber zonas de que antes pertenecían a la clase media baja, pero la clase media que hoy están en unas situaciones pues de tercer mundo, de pobreza, de marginación y con unos riesgos cada vez mayores de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Un número importante de población, no hay que ver más que las encuestas, el coeficiente de paro, etcétera, ¿no?
Uh-huh. En el libro se hablan de esas realidades que son injustas para mucha gente y ese compromiso que hay desde la fe por acabar con ellas o como mínimo hacer que sus consecuencias no sean tan dramáticas, tan graves. Con el nuevo Papa podemos decir, Francisco Javier, que se puede o hay otro camino de esperanza. Hay mucha gente que pues se ha creado muchas expectativas, y ya no solo en el mundo creyente, sino también en el que no son creyentes o miran la Iglesia con cierta distancia, porque muchísima gente, ¿no?, que dice, este Papa me gusta porque ve la realidad que es y la afronta.
Hombre, a mí me parece, que yo hace todavía 15 semanas di una conferencia en Barcelona, ¿no?, sobre si hay una nueva primavera en la Iglesia. La conferencia estaba programada hacía muchos meses, pero 48 horas antes se publicó la exhortación de la alegría del Evangelio. Yo creo que en ese documento, que es un documento programático, como dice el Papa, hay una invitación clarísima a la Iglesia a salir, como dice, una Iglesia en salida, pero la dirección de esa salida es una salida a favor, o una de las direcciones prioritarias es una salida en dirección a los pobres, ¿no?, a las zonas marginales de nuestro mundo, para tratar de llevar el Evangelio, la luz del Evangelio, y esa luz solo llega a través de la solidaridad y la lucha por un mundo más justo, ¿no? De la misma manera que hay en ese documento una crítica pues bastante seria al sistema económico en el que vivimos, ¿no?, y a su incapacidad de redistribuir la riqueza, ¿no?
En el caso de la Iglesia, ¿también tiene que ser una Iglesia que dé más proyección a los pobres?
Hombre, claro, es que los pobres son los vicarios de Cristo, en la más antigua tradición de la Iglesia, ¿no? Y los pobres, la opción por los pobres, bueno, lo dice también el Papa, ¿no? La opción por los pobres es una cuestión de vida o muerte para el anuncio del Evangelio, ¿no?
¿Para quién, a quién iría dirigido o el público de este libro, Una teología arrodillada e indignada al servicio de la fe y de la justicia, Francisco Javier?
Hombre, pues en primer lugar es un libro cuyos lectores parece más inmediatos son pues los lectores habituales de la producción o de los cuadernos de Cristianismo y Justicia, ¿no? A partir de ahí pues también el resto de los cristianos y cristianas y católicos y católicas de esta Iglesia catalana o de la Iglesia vasca a la que yo pertenezco, o la Iglesia española, ¿no? Y finalmente pues todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran encontrar en la tradición cristiana pues una inspiración y una energía pues para buscar un mundo pues más justo, más un mundo donde realmente los hombres y las mujeres seamos libres, iguales y fraternos, o donde los derechos humanos pues se cumplan, ¿no?, y se lleven a la práctica, y no solamente sea en una declaración pues de principios que al final queda en una especie de agua de borraja, ¿no?
Antes de acabar, también me gustaría tener el recuerdo que de hecho se tiene en el libro, en este libro que tiene Francisco Javier Vitoria Cormenzana, a Pedro Arrupe, a Joan García Nieto y también a Inés y Salvat, con la dedicatoria: nos ayudaron a crecer, a creer en la utopía de la justicia cuando parecía desvanecerse, y nos enseñaron a caminar atraídos por ella en la noche de la injusticia.
Pues sí, ahí está el antiguo general de la compañía, Pedro Arrupe, que fue el inspirador de ese vínculo indisoluble entre fe y justicia, y luego pues dos jesuitas catalanes pues que han sido claves en el nacimiento y en el desarrollo del Centro de Estudios de Cristianismo y Justicia, y por eso yo les he dedicado el libro, ¿no? Lo he escrito también haciendo memoria de ellos, que fueron gente pues muy importante, que, como digo, ahí pues nos ayudaron a creer en la utopía y a caminar hacia ella, ¿no?, pues con su ejemplo personal y vital, ¿no? Porque nosotros lo que necesitamos son vidas ejemplares en este orden de cosas en la Iglesia, porque dicho está dicho todo, ¿eh? Está escrito todo, está dicho todo, lo que yo he sistematizado en esas páginas ya está todo escrito prácticamente. Luego evidentemente tiene mi estilo o mi manera de escribir, pero no hay ideas nuevas que no hayan sido formuladas, predicadas, escritas, pero lo que necesitamos son hombres y mujeres, y en este caso pues me refería a estos tres hombres, a estos tres jesuitas, que con sus vidas nos inviten y nos seduzcan para tratar de vivir al servicio de la fe y de la justicia en este mundo, ¿no?
Vidas ejemplares, como dice ahora Francisco Javier Vitoria, que aunque existen, lo que es importante es que se den a conocer, ¿no? Que se proyecten, que la gente las conozca, ¿verdad?
Exactamente, que se narre esas vidas, ¿no? Para mí es muy importante hacer referencia a esas historias y a esas vidas y conocer lo que hace mucha gente que es famosa por su entrega, pues como yo soy absoluto, como aparecen ahí algunos nombres, como puede ser Ignacio de Acuría o puede ser Espinal, pero luego está mucha gente anónima que trabaja en los barrios, que entrega su vida para que la gente tenga un poco más de dignidad, viva, pueda comer, pueda encontrar calor, compañía, cercanía. Toda esa gente es la que, como a mí me gusta esa fórmula, ¿no?, acredita nuestra fe en el Dios de Jesús, en ese Dios que es padre de todos los hombres y de todas las mujeres, ¿no?
Pues avui, des del de Llibres i Més, el que fem és recomanar vivament aquesta lectura, aquest llibre, Una teologia arrodillada e indignada al servicio de la fe i de la justícia, que ha escrit Francisco Javier Vitoria Cormenzana, que avui ens ha acompanyat a la primera part del programa. Francisco Javier, muchas gracias y un abrazo desde Barcelona.
Muy bien.
La cultura a De Llibres i Més.
Continuem fent camí en aquesta nit de dissabte al De Llibres i Més, i ara és moment també de saludar, com cada setmana fem, la Mar Arenaza. Mar, bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Què tal, com ha anat la setmana?
Bé, la veritat és que molt bé. Espero que vosaltres també estigueu tots molt bé.
També sempre intentem, com a mínim, que ens vagi bé, que ens divertim i que llegim, que de fet també aquesta és la proposta i la qüestió més destacada d'aquest programa. Avui ens vens amb una proposta concreta, oi, de lectura?
Avui us vull recomanar un llibre molt especial que es diu La caïda de Constantinople 1453, de Sir Stephen Ransman, que ha estat editat per l'editorial Reino de Redonda. En aquest llibre se'ns explica un fet extraordinari amb una narració dels aconteixements també molt extraordinària. Us vull remarcar que l'autor és un autor anglès, ja fa uns anys que és mort, però és un dels màxims especialistes d'aquest període i d'aquests temes. Narra la caiguda de la ciutat de Constantinople a l'any 1453, uns fets històrics, realment que és molt, molt frapant, d'acord? Mehmet II era el sultà turc que ho va aconseguir, que va aconseguir conquerir la ciutat de Constantinople, i va posar-hi tots els mitjans possibles, fent del setge de la ciutat un moment èpic, tant pels defensors com pels atacants. Hem de recordar que Constantinople era l'últim vestigi polític, intel·lectual i històric de l'Imperi Romà, amb un prestigi i un bagatge que era totalment insuperable. L'any 395, a la mort de l'emperador Teodosi, l'Imperi Romà s'havia dividit en dues parts, la part occidental i l'oriental. La part occidental va deixar d'existir definitivament l'any 476 i pràcticament 1000 anys després va caure la part oriental. Són uns fets històrics, el que passa és que tot va ser tan extraordinari, no?, que fins i tot Tolkien, en El Senyor dels Anells, va recrear el setge de la ciutat de Constantinople en un dels seus episodis més emocionants. Només amb això vull dir que ja fa falta dir molt poca cosa. El Sir Stephen Ransman el que ha fet és posar-ho tot en paper, no?, descriure tot aquest episodi, i no hi ha cap mena de dramatització. No hi ha protagonistes, no hi ha cap història d'amor, no hi ha res més enllà dels fets. Però, bueno, si us he de dir que Mehmet II necessitava, sens falta, aconseguir aquesta ciutat, que era pues, el Nova Mas, no?, de l'època, una ciutat cosmopolita, realment en plena decadència, però també molt rica, no?, i molt, molt interessant, perquè aquest sultà turc només feia 2 anys que havia aconseguit arribar al poder, i necessitava fer un cop d'efecte molt important per conservar no, el seu estatus. I d'altra banda, la ciutat de Constantinople pràcticament s'havia quedat sense territori. Hi havia dos nivells, dos circuits de muralles i perfectes, realment extraordinàries, molt resistents, havia resistit molts de setges i ja estava allà a les últimes, havia qüestió de temps de caure o no. I bé, tot l'esdeveniment del temps, des d'actes realment heroics fins a totalment covard, gent que va agafar els seus barcos i es va escapar de la ciutat, que allà que estava a les últimes. Realment és molt, molt interessant i t'ho llegeixes en un moment.
Això t'anava a preguntar, és de lectura fàcil? Tot i que té molta
la
informació?
La lectura és molt fàcil, sí. Sí. Sí, perquè totes les dades que ell et va donant, saps jo? Perquè també parla de tota la zona dels Balcans i de totes les actuacions que van fer les repúbliques marítimes d'Occident, com pot ser Venècia i Gènova, no arrosseguen el text. No? És informació, a més a més, que ell t'ofereix perquè et puguis fer tot el quadre complet de la situació. Però la veritat és que no està per raons.
Podem dir també que és un llibre històric i de contextualització que ens serveix per contextualitzar, Mar?
Totalment, sí. Sí. És més, jo us recomano que si mai heu d'anar a Istanbul, l'antiga Constantinople, jo sí que me'l llegiria, aquest llibre, com un apèndix al viatge. I us asseguro que veureu el que queda de les muralles, que encara es poden visitar, i Santa Sofia, i altres esglésies ortodoxes que van resistir. Ho veuríeu d'una altra manera diferent que les guies de viatge. Uh-huh. La veritat és que us contextualitza molt en el moment i l'època on tot això va passar i que encara actualment es pot veure en aquesta ciutat.
Doncs recordem el títol i l'autor de la proposta literària, de la proposta de lectura que avui ens fa la Mar Arenaza. És La caída de Constantinople?
Exacte, 1453, que és l'any que va caure. L'autor és Sir Stephen Runciman, d'acord? I està editat per El Reino de Redonda. Només us volia comentar també que Stefan Zweig, en el seu llibre Moments estel·lars de la humanitat,
sí.
També té el em sembla que és el primer o el segon capítol, està dedicat també a la caiguda de Constantinople.
Perfecte, doncs queda dit. Mar, gràcies, que passis una bona nit de dissabte i ens retrobem, parlem la propera setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i que passeu una bona setmana també. Gràcies.
De llibres i més, amb Emili Pacheco. De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Diego Jiménez ha estat redactor de lavanguardia.com i el 2008 va cofundar també la revista de Letres, on col·labora habitualment. En l'actualitat està realitzant un doctorat en literatura i pensament a la Universitat de Barcelona, on investiga el llibre del desassossec de Fernando Pessoa. Diego Jiménez és també autor del blog Entre Fragmentos i ara el saludem. Diego, molt bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Benvingut al De Llibres i Més, de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Dóna molta feina el llibre del desassossec, perquè estàs investigant. Sí. Com és aquesta investigació que estàs fent?
Vaig començar un doctorat a la Universitat de Barcelona, després de fer un màster en estudis literaris, on vaig descobrir l'obra de Pessoa, i primer vaig començar investigant les traduccions del llibre, i vaig veure que les traduccions variaven molt una de les altres, no? I vaig començar a investigar i a començar a llegir els originals i la veritat és que no hi ha un mateix llibre del desassossec i era un dels fets que més impacten al principi, no? Diguem que aquells oients que no sàpiguen com està construïda l'obra de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa va escriure només 12 fragments del llibre i avui en dia les diferents edicions contenen més de 500 fragments. O sigui, ell només va publicar 12 i ara els diferents llibres tenen entre 500 i 700 fragments. Mm. Que l'obra varia molt. I això es deu a que quan va morir va deixar pràcticament la gran majoria dels seus escrits dins de les arques, bueno, d'una arca en la que guardava tots els escrits. I per diferents disputes entre drets i editores no s'ha començat, o es va començar tard a investigar i editar l'obra de Fernando Pessoa. Per això hi ha molta gent, molts investigadors, que diuen que encara falta per publicar molta cosa. Fins i tot, bueno, de fet, diuen que només hi ha publicat la meitat de Fernando Pessoa, o sigui que encara queda molt per publicar.
Per tant, diguéssim que estem davant d'un fet que potser no és gaire conegut, no? Potser és conegut en el món més concret i més literari, doncs el fet de que hi ha molta part de l'obra i de la producció literària de Fernando Pessoa que no la coneixem, no?
Sí, de fet, sí. Bueno, i al principi se'l coneixia més com a poeta, que potser la gent coneix més a Fernando Pessoa com a poeta. I jo estic investigant el llibre del Desassossec, que és, diguem-ne, l'obra en prosa més important de Fernando Pessoa, que ell va començar a escriure en el 1912 fins al 32-33 pràcticament, i que és una obra que té bàsicament dues fases. Una primera fase en la dècada de 1912 fins al 1920, i després deixa el llibre que anava escrivint en fragments, en fulles, i que anava arrumant com podia, deixa l'escrita del llibre i la retoma en el 29, del 29 al 34, pràcticament. Bueno, fins pràcticament l'any de la seva mort, en el 35. Uh-huh. I, per tant, l'escrita és molt poc... bueno, té dues fases molt diferenciades, amb manuscrits que estan fets a mà i amb màquina d'escriure. I clar, pensa que del llibre del Desassossec, la Biblioteca Nacional de Portugal, que té tot l'arxiu, diguem-ne, digitalitzat, tots els manuscrits de Pessoa, tenen en total uns 30.000 documents. D'aquests 30.000 documents, pràcticament hi ha uns 800 que pertanyen al llibre del Desassossec. I publicats, d'aquests 30.000 documents, diuen que hi ha només la meitat. O sigui que, perquè la gent es faci una idea una mica de tot el que hi ha encara per fer, no? Hi ha molta controvèrsia amb això, perquè hi ha especialistes que diuen que no tot s'ha de publicar, perquè hi ha molts escrits que són esborranys, i hi ha altres especialistes que diuen que sí, que almenys a nivell acadèmic s'hauria de poder publicar tot.
Que vegi tot la llum.
Exacte. Mm-hmm. Sí.
I la teva...
I nosaltres aquí, bueno, a la universitat... Perdona.
No, digues, perdona.
Aquí a la Universitat de Coimbra el que estem fent precisament amb el llibre del Desassossec, que és tenim el manuscrit digitalitzat que ens ha passat la Biblioteca Nacional, i el que fem és estem creant un site que contingui tots els manuscrits i com ha estat editat pels quatre principals editors. Els quatre principals editors aquí són Jacinto do Prado Coelho, que va ser el primer editor de l'obra el primer editor del llibre del Desassossec, que el va treure en el 82. Després està Teresa Sobralcuny, que també va participar en aquesta edició, però en el 90 va treure una nova. Després està Peter Sen, que és un americà, que ha tret diferents versions del llibre a partir de l'any 98. I la darrera és l'edició crítica de Jerónimo Pizarro de 2010, que són quatre edicions completament diferents entre elles, que analitzen el llibre o interpreten el llibre de manera diferent. I llavors el que aquí des de la universitat intentem fer és crear un site on estiguin, com deia, els manuscrits i les diferents edicions, perquè tant el lector comú com lectors acadèmics o més avançats en l'obra de Fernando Pessoa puguin comparar com aquests diferents editors interpreten la de Pessoa.
Com és l'estil de Pessoa? Jo recordo haver llegit coses d'ell i és com un estil trist, no sé si dir-ho d'aquesta manera, o de desànim.
Sí.
És així?
Bueno, sí, de fet, es diu, pel que fa al llibre del desassossec, que és el llibre que jo estic investigant per la meva tesi de doctorat, és el desassossec, no? La falta de sosseg.
Sí.
I concretament el llibre té dues fases. La primera, que et deia, escrita entre el 1912 fins al 1920, és una fase més decadentista, una mica més simbolista. I la darrera fase és la fase del 1929 fins al, pràcticament a la seva mort. És una prosa una mica més, bastant més decadent, bastant més trista. Ell comença a escriure donant compte també de la ciutat de Lisboa i una mica com se situa aquell subjecte que no és, que no acaba de trobar el seu lloc en el món, que té una feina una mica insignificant, tot i així somnia una quantitat de mons completament diferents, diguem, no? Té en el seu interior una riquesa molt més gran que aquella que viu. Octavio Paz, el Nobel mexicà, va resumir molt bé la poètica de Fernando Pessoa, que ell la va resumir com el trànsit de la irrealitat de la seva vida a la realitat dels seus escrits. Uh-huh. Crec que és una frase molt que resumeix molt bé l'obra de Fernando Pessoa, perquè ell no acabava de trobar cap lligam com la seva vida, diguem-ne, real, quotidiana, i d'alguna manera feia realitat la seva vida, o la realitat de la seva vida era a través de l'escriptura. I tot passava a través de convertir les sensacions en fragments. O sigui, demano disculpes perquè se'm barreja el portuguès amb el català.
No, tranquil.
Amb l'espanyol i ja no sé ni quina llengua estic parlant. I el fet és això, que el fet d'estar tan aïllat no del món, sinó aïllat de la realitat, d'alguna manera, doncs...
De la realitat més pròxima, no, potser?
Sí. I somiava tant que a vegades la realitat terminava per no reconèixer-lo, no? I que amb aquests escriptors a vegades passen que viuen més en la seva escriptura que en el món quotidià, no? I és on es troben realitzats.
Mm-hmm. Diego, i com està sent l'experiència d'aquesta investigació allà a la Universitat de Coïmbra?
Aquí a Coïmbra és fantàstica, és una ciutat universitària, de fet es diu la ciutat del saber, o del coneixement, seria. I la veritat és que molt bé, l'equip està dirigit per Manuel Portela, que és un especialista en literatura digital, que té un recorregut molt, molt, molt important tant aquí com a l'estranger, i és una mica el pal de paller, és correcte, no? Pal de paller,
sí.
Que aguanta una mica tot el projecte i en el que anem investigant. L'experiència fins ara està sent molt positiva dins del que és la crisi de les humanitats en general, perquè cada cop, tant aquí com a Espanya, i a la resta de l'Estat, hi ha molta... Bueno, ja cada cop hi ha menys alumnes que es dediquen a les humanitats perquè opten per carreres, diguem-ne, en principi amb més sortida. Uh-huh. I s'està requestionant o repensant quin és el paper de les humanitats dins de la societat i dins de la societat del coneixement, també. I les humanitats digitals poden obrir una janela a l'especialització o a la, diguem, una nova manera d'enfocar les humanitats, perquè ofereixen un plantejament, que una manera d'abordar la literatura i les arts plàstiques en general a través dels nous medis, dels nous mitjans.
Diego, ja per acabar, parlem també molt ràpidament de la teva altra faceta, a banda d'investigador. Ets un jove periodista que també tens experiències, has estat al diari La Vanguardia, a l'edició digital, i també ets cofundador de Revista de Letres, també un portal sobre literatura i cultura molt important, i fas un blog, Entre Fragmentos, és així, oi?
Sí, el blog va sorgir el 2008, si no recordo malament, i és una mena de recull on intento tenir totes les diferents finestres on tinc la meva faceta com a investigador, la meva faceta com a periodista, una part més de creació literària també, faig cròniques, intento narrar o expressar el que em passa pel cap, o és una mica un recull de tot això que vaig fent. No? És una, quasi com un currículum.
Perfecte, doncs avui sí. ens ha acompanyat el Diego Jiménez. De fet, l'hem trucat perquè ell es troba actualment a la Universitat de Coimbra, Portugal, fent aquesta exhaustiva investigació sobre el llibre del desassossec de Fernando Pessoa. Diego, gràcies, i també tenim el compromís de que un cop estiguis per aquí, a prop de nosaltres, vinguis als estudis de la ràdio i puguem compartir més experiències d'aquesta interessant feina que fas des del món literari i de la investigació.
Gràcies, Emili, a vosaltres, i gràcies per haver-me convidat a parlar.
Una abraçada.
Un altre.
De llibres i més.
Actualment es convoquen un gran nombre de premis literaris que tenen com a finalitat el reconeixement a la labor de l'escriptor. L'ofici d'escriptor no és sempre un ofici agraït, sovint és justament tot el contrari. L'escriptor escriu perquè sent la necessitat de fer-ho, perquè s'hi sent impel·lit per estranyes raons. Ningú li ordena que ho faci. A vegades, abans de ser conegut per la seva obra, l'escriptor ha consagrat el seu temps a una tasca que no només no li ha donat cap benefici econòmic, sinó que li ha servit per acumular multituds de rebuig per part d'editorials diverses. Hi ha escriptors que s'han format participant en certàmens petits, d'aquells que en diuen tercera regional, certàmens que, si es guanyen, serveixen per prendre l'e i per recobrar també l'impuls necessari per continuar escrivint i, si es vol, per continuar fins i tot malvivint gràcies a la literatura. En alguns casos, els premis signifiquen un cert prestigi, la publicació de l'obra guanyadora i una via d'entrada al món editorial. Tot i això, són molts pocs els poetes, novel·listes o contistes que viuen exclusivament dels guanys que les seves obres generen, i per aquest motiu que els premis representen un estímul molt important. D'altra banda, estan els premis vinculats a la trajectòria, una trajectòria com podria ser el cas del Premi Nobel de Literatura o el Premi Cervantes, que tot i estar vinculats a escriptors consagrats, donen una bona empenta a la seva obra, ja que són premis que atorguen i que tenen un gran prestigi. Aquest 2013 el Premi Cervantes ha estat per l'escriptora, periodista i assagista mexicana Elena Poniatowska. Aquest certamen és un reconeixement a la figura de l'escriptor que amb el conjunt de la seva obra contribueix a enriquir el llegat literari hispà. Poniatowska és la quarta dona en rebre aquest premi després de Maria Zambrano, que el va rebre l'any 1988, Ana Maria Matute el 2010 i la cubana Dulce María Leonaz l'any 1992. El jurat va destacar la brillant trajectòria literària en diversos gèneres, particularment la narrativa i el periodisme. La seva obra es caracteritza pel compromís que assumeix amb la història contemporània i per la capacitat de donar-li veu a les persones que habitualment el sistema exclou. La seva obra més coneguda és La nit de Tlatelolco, en el qual narra la repressió al moviment estudiantil per part del president Gustavo Díaz Ordaz l'any 1968. Per escriure aquest llibre, Elena Poniatowska va entrevistar gairebé durant 2 anys estudiants i mestres empresonats com a conseqüència d'aquest incident. Els premis que s'atorguen en reconeixement al conjunt de l'obra literària, com és el cas del Premi Nacional de Lletres Espanyoles, conviden a revisar les obres més emblemàtiques dels escriptors guardonats. Fa poques setmanes hem sabut que el Premi Nacional de Lletres Espanyoles ha estat per Luis Goytisolo, el petit dels germans Goytisolo, aquest trio d'escriptors barcelonins universals. Aquest reconeixement coincideix amb l'any en què l'editorial Anagrama ha publicat un llibre que li va implicar la revisió de la totalitat de la seva obra. Naturalesa de la novel·la és el nom d'aquest assaig en el qual Luis Goytisolo expressa la seva visió sobre la literatura i el mal moment pel qual passa la novel·la actualment. El jurat del Premi Nacional de Lletres Espanyoles declara que l'obra Antagonia li ha assegurat un lloc a la literatura espanyola del segle XX. El propi autor explica que va trigar 17 anys en escriure els 4 llibres que conformen aquesta colossal obra i que, revisant el conjunt de la seva obra, s'atreveix fins i tot a dir que aquesta és la que més li agrada. Muerte súbita és el nom de la novel·la d'Álvaro Erigue, que va rebre aquest any el Premi Herralde. Aquest premi es concedeix anualment per l'editorial Anagrama a una novel·la inèdita en llengua castellana. L'escriptor mexicà situa la trama l'any 1599 en un enfrontament tenístic entre Caravaggio i Quevedo. Amb la premissa de qüestionar la modernitat, Álvaro Erigue apel·la a una trama que se situa justament en el començament de la modernitat. El mateix escriptor admet que Muerte súbita és una novel·la escrita amb molta ràbia, irritat per tot el que podria haver sortit bé, però que finalment ha sortit malament, cansat que siguin els dolents els que sempre guanyen. La ràbia, la disconformitat, també la qüestió d'estar cansat són el motor de l'art. Sens dubte que el Premi Herralde continua amb el seu estil de premiar novel·les que combinen diferents gèneres. En aquest cas, l'original trama es barreja amb una recerca històrica i qüestionaments característics d'un assaig. A l'hora de parlar de premis catalans, voldríem també fer esment, parlar del Premi Josep Pla, en el qual poden participar totes les obres de prosa sense limitacions de gènere. Tot i el predomini de les obres de ficció, en aquest 2013 van presentar-se diaris, llibres de viatges i també biografies. La novel·la Una família exemplar, de Genís Cinca, va ser la guanyadora d'aquesta edició. Un relat ple de cinisme en el qual narra aspectes ridículs, absurds i caòtics de dues famílies. En un principi es té la sensació que identificar-se amb aquestes famílies és gairebé impossible, però sota l'estil irònic que fa servir Genís Cinca comencen a aparèixer trets característics del genoma familiar. Darrere el relat còmic surt també una crítica profunda d'això que passa a totes les famílies. El Premi Josep Pla és, juntament amb el Premi Sant Jordi, un dels reconeixements més importants que s'atorguen a Catalunya. Continuem amb més premis. Aquest any, aquest 2013, el Nobel de Literatura, un dels guardons més prestigiosos del panorama literari a escala mundial, s'ha anat cap a Canadà per primer cop en la seva història. El reconeixement, que per 13a vegada ha recaigut en una dona, ha estat en aquesta ocasió per Alice Munro, escriptora de contes nascuda l'any 1931. Se sol dir que Alfred Nobel va fundar aquests premis que porten el seu nom per tal de premiar aquelles persones que han contribuït a millorar la humanitat amb la seva feina i també en un intent de netejar la seva consciència. No en va, aquest químic, enginyer i inventor és conegut també per ser el pare i divulgador de la dinamita i altres poderoses coalicions de la nitroglicerina i la sílice. Els Premis Nobel premien el treball dels escollits en diverses disciplines, la física, la química, la medicina, la literatura, la pau i l'economia. La cerimònia d'entrega dels guardons se celebra el 10 de desembre de cada any a Estocolm, a Suècia, excepte el Nobel de la Pau, la cerimònia d'entrega del qual se celebra a Oslo. Dins de la llarga llista de guardonats amb el Nobel de Literatura trobem noms com ara el que ja hem dit abans, Tagore, que el va guanyar l'any 1913, també Thomas Mann, el 23, Hermann Hesse, el 1946, o Bertrand Russell, que ho va fer l'any 1950. Hi ha qui troba discutible la llista de guanyadors del Nobel de Literatura, i no és per menys, certament. Fixem-nos-hi, per exemple, sempre s'ha parlat d'un clàssic oblidat pel certamen suec, l'argentí Jorge Luis Borges. De fet, gratant una mica, de seguida comencen a aparèixer noms d'escriptors de primeríssim ordre que mai no han rebut aquest Nobel: Juan Rulfo, Cesare Pavese, Franz Kafka, Fernando Pessoa, Vladimir Nabokov, Joseph Conrad, Marcel Proust o José Ángel Valiente. I encara en podríem parlar de molts més.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
I ja arribem a la recta final del programa d'avui parlant de Nobels. Avui volem també recordar un Nobel de la Pau que ens acaba de deixar. Parlem del líder sud-africà Nelson Mandela, un dels dirigents polítics més importants i estimats del nostre temps. Els artistes, els músics d'arreu del món s'han estimat especialment Nelson Mandela. Prova d'això és la gran quantitat de cançons i concerts homenatge que ha inspirat i que ha rebut. Amb motiu de l'alliberament de Nelson Mandela després de 3 dècades a la presó, el 16 d'abril de 1990 es va celebrar a l'estadi de Wembley, a Londres, un concert multitudinari que va reunir, que va plegar un gran nombre d'artistes. Una de les cançons que va sonar aleshores va ser Rockin' in the Free World, de Neil Young. Amb aquest record de Nelson Mandela ens acomiadem fins la propera setmana. Que passeu una bona nit de dissabte i també un bon diumenge. We'll be right back.
especial, autèntic, amb personalitat. Yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. El Nadal que va amb tu. A Ràdio Estel, el Nadal et sonarà molt millor.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.